a ib3notícies.com. Un anys amb tu. El dia amb Marta Grau.
Són les 10 i 4 minuts. Encetem aquesta segona hora de programa. S'incorpora Bernat Nadal als comandaments tècnics i seguim pendents de l'evolució del temps, que ja sabeu que avui hi ha alguns núvols més, pràcticament a tot l'arxipèlag. De fet, podia ploure alguns punts, sobretot de l'illa de Mallorca. Les temperatures no són tan altes com ahir. Veiem màximes de 19, 17. Recordem que ahir varen fregar els 21 en alguns indrets. A partir de mitjan cap vespre s'obriran més clarianes, davallen les temperatures, com dèiem, i s'incrementa, això sí, el vent. Joana, bon dia de nou.
Bon dia de nou, Marta. I de recordant que mos trobem ja a les darreres 24 hores de l'hivern d'aquest 2026. A mesura que s'acosta aquest inici d'estació, sabem més coses d'aquesta primavera que mos espera. Atenció, perquè no pinta bé per als que sofreixen al·lèrgia. Els experts ja adverteixen que serà una temporada més intensa i més llarga de l'habitual en diversos tipus de pol·len coincidint en l'aire. Segons les previsions de la xarxa aerobiològica, la pol·linització d'enguany ha arrencat amb molta de força des del mes de febrer, superant els nivells habituals de les darreres dècades. No sé si haurem de tornar a utilitzar mascaretes,
molta gent però està és una notant, opció. Molta gent ho està notant, molta gent refredada, que no sap si és un refredat, si és una al·lèrgia. Com dus les al·lèrgies i els refredats? Xisco Nadal, bon dia.
Per ara bé, ni refredat ni al·lèrgia. Per tant, tocaré fusta, que tot continuï així. Però també hem de dir que tindrem notícies positives. Les aurores boreals, un fenomen normalment associat a regions com, per exemple, Islàndia o Alaska, podran observar-se a Espanya demà, coincidint amb l'equinoci de primavera. Aquest esdeveniment poc habitual serà possible gràcies a una combinació de factors astronòmics i a un augment de l'activitat solar, segons recullen diversos estudis i observacions científiques recents.
Home, no així seran que... com aquestes imatges que no compartim, crec... que són d'Alaska. No veurem aurores boreals d'aquesta magnitud, però s'han vist aquí també a les Balears.
S'han vist, però no amb aquest colors que sembla una pel·lícula
un cel,
de Disney.
Una mica un atacat.
No és això, veurem, pot ser un atac en el cel acolorida, però no veurem aquesta intensitat, però bé. Ja n'hi ha.
Obrim les càmeres i així
entre
comprovam...
Entre no tenir aurores boreals i tenir-ne una de mínima, doncs, allà que triam. Sí, vols que peguem una ullada a fora d'aquest estudi i d'anar fins a Sant Jordi, a Mallorca, ara tot d'una comentam les imatges, com poden veure, núvols, blinds... és talment una postal preciosa aquesta imatge que ara mateix compartim amb els espectadors d'IB3 i que descrivim per als nostres oients de ràdio. Jo la mà la veig més o manco en calma, ho dic perquè com que sigui un pot sec, de tant en fora Marta Grau no
algun
hi vaig gaire.
Algun xotet al fons, com a molt. Recordeu els xotets que diuen les marines aquestes petites zones, no? Algun he vist al fons. Colònia de Sant Jordi, m'ha confirmat. Sí, efectivament.
Sí, Colònia de Sant Jordi a Mallorca. Ah, Colònia, me pensava que era Sant Jordi. Clar, no.
Sí,
no,
amb Cabrera.
No, també m'estranyava la imatge, però bé, és vera que també hi ha com una mica de boirina, com està difuminat el fons, no? L'horitzó està una mica difuminat. No sé si... Allò que veiem en el fons és Cabrera,
exactament.
Crec que sí, i se veu així com una mica la silueta, en tot cas hi ha sol, però amb aquests nígols una mica que mos constaten, no?, que avui hi ha un dia més ennigolat que ahir i la temperatura és una mica més baixa també que la que vàrem tenir ahir. I ara partim fins en el Puig de la Talaia, en aquest cas a Eivissa, per també veure com s'han aixecat en aquest punt d'Eivissa, amb bastant de sol, tot i que... sí que sembla que manco que ahir era com un dia més lluent, avui està una mica més apagat, també la mà amb bastanta calma i també pareix una estampa de postal, Xisco, com deies tu abans, no?
Aquestes són les imatges que podem analitzar avui en directe respecte al temps, un temps que empitjora a partir del dia d'avui, si ho comparam sobretot amb el dia d'ahir, no?, que teníem temperatures més altes i més sol. Recordant que pot ploure, però sobretot serà a l'illa de Mallorca. Deixem de banda el temps... per analitzar altres qüestions que tenen a veure amb l'economia. Ha estat un dels eixos que han posat, o un dels focus, no?, que hem analitzat avui a la nostra tertúlia, tot per aquest context geopolític marcat per l'atenció a l'Iran, per el conflicte a l'Orient Mitjà, que comença a tenir efectes directament a l'economia europea, concretament al sector alimentari de les Balears. Un dia més parlam en aquest programa sobre aquesta qüestió, Joana.
Sí, així és, Marta, perquè els primers increments de preus ja s'han confirmat i afectaran especialment els productes lactis, amb pujades previstes d'entre un 5 i un 7% en les properes setmanes. Aquest encariment està estretament vinculat amb aquest augment del cost de l'energia, amb el petroli, referència del Brent, i el gas disparat arran de la inestabilitat a la regió, una zona clau per al subministrament global, especialment pel pas estratègic, ja ho sabeu, d'aquest estret d'Hormuz, que ara està en aquest conflicte, per on circula aproximadament el 20% del petroli mundial. L'increment del preu del gas també impacta en els fertilitzants, ja n'hem parlat en altres ocasions, fet que encareix tota la cadena de producció alimentària.
Tot i així, les associacions de consumidors assenyalen que, de moment, aquestes pujades encara no s'han traslladat de manera generalitzada als supermercats, on els preus, més o manco, es mantenen relativament estables gràcies a la competència del sector. No obstant això, els experts alerten que si el conflicte es perllonga, l'impacte podria ser superior al registrat durant la crisi inflacionària derivada de la guerra d'Ucraïna.
Tolo Cervera, president de l'Associació de Distribuïdors d'Aliments i Begudes de les nostres illes. Tolo, bon dia, com
bon
va?
Bon dia, què tal? Molt bé.
Com vos està afectant? Ja vosaltres vos heu manifestat dient que hi ha preocupació al sector. De quina manera vos afecta?
Sí, començaré pel darrer que heu dit. Efectivament, en els supermercats, en el lineal, ni els nostres clients encara no ho noten, perquè tiram dels estocs i feim el possible per no haver-ho de revertir. Però, bueno, això durarà màxim una setmana, a partir de dia primer, sense cap dubte que s'hauran d'aplicar, en principi, aquestes pujades que ja heu dit, del sector làctic, que per això no sé per què, però per això que és un dels que primer reacciona a l'alça.
Mira, justament anàvem a demanar motius de per què és lactis i no un altre producte, però bé, haurem d'anar veient un poc s'oxilació. Podem esperar increments similars a altres productes bàsics, com la carn, els cereals, els ous, sol, i també que és un d'aquests productes que hem vist com pujava en els darrers anys a preu de, no sé, de canari jove.
Cada cosa té el seu motiu, eh? I després hi ha un moment que te perds i no saps per què pugen o baixen. Quan baixen és per un excés d'estoc, mai baixen per voluntat de baixar. Però bueno, seran, jo crec que pràcticament, per desgràcia, pràcticament seran tots els productes, no només d'alimentació, si això segueix així. Ahir vam estar a la Conselleria d'Economia i la paraula era incerteses que no, ningú sap què pot passar. Això se pot agreujar moltíssim, però també pot ser que llegim els símptomes, que avui en Trump ha donat la culpa als israelites de tot el que va passar ahir en aquest camp de gas. Uh-huh. Bueno, jo crec que entre hermanos no se pisa en la manguera, però no sabem exactament fins on pot arribar. Que hi haurà aquestes pujades maldament de mà saturats, sense cap tipus de dubte, perquè les energies i sobretot els combustibles ja han pujat ja fa dies i van pujant constantament.
Catola, ja que parlaves dels combustibles, quin pes específic té el cost energètic en el preu final dels aliments? Perquè si encara està a casa escoltant la ràdio o mirant la tele, entenguin una mica per què has fet que la benzina sigui més cara, implica que els ous o el pa ho hagi de ser, si teòricament els ous i el pa no estan fets amb petroli.
Depèn del preu, a dir, l'incidència del transport, per dir-ho així, depèn del preu del producte. Per un exemple, aquests dos que tu has dit són afectats perquè són productes, malament haguin pujat molt des de restant de baix preu quilo. El transport no discrimina si transporta ferro, llet o caviar, no? Claro, l'incidència del transport, només posem península Mallorca, península Balears, sempre el mateix, pel producte que sigui. Uh-huh. 10 cèntims damunt un producte de 40 euros el quilo, pues apenas se noten. Damunt un producte d'un euro, pues claro, és un 10%. Entonces, depèn molt, clar. Però claro que incideix.
I no, tu creus, no, abans en Xisco deia que podria arribar a ser pitjor que la crisi de la guerra d'Ucraïna, no? Que recordem fa 4 anys que està en marxa i que encara no atura. Creus que pot ser pitjor aquesta crisi més greu que s'ha viscuda arran d'aquesta altra crisi que t'ha demanat?
Jo des primer dia ho veig que sí, perquè d'Ucraïna era un tema molt concentrat, sabíem exactament què era que passava, l'invasió de Rússia, etc, però era un punt que se podia afrontar i només hi havia un front. En aquest moment això s'està expandint. De moment, els afectats són combustibles, que no poden passar, o si poden passar, no sabem fins a on arribarà. Per consiguent, si l'estabilitat de preus li peguen de la dreta, de l'esquerra, de dalt i de baix, pues, lògicament això se desbarata, i mai per bé.
Torna al titular del principi, perquè m'ha deixat un poc bocabadada, que has dit, de moment estem tirant d'estoc, però això no se podrà sostenir més d'una setmana, mos focalitzem en el mes d'abril, pujaran pràcticament tots els aliments. Amb quin percentatge? Perquè, per exemple, verdures, cafè, lactis, ja parlem d'una pujada d'un 30, però, ostres, és
bueno,
molt
aquest
rellevant.
Aquest arrastrant d'aquesta pujada, no? Que clar. Puguin anar un 30.
Exactament.
Venen arrastrant, i de fet hi ha hagut distints sectors o distints mercats que els darrers mesos, en el darrer any, havien anat baixant. Per exemple, el sol i d'oliva.
Exacte, que estava molt més estable.
10 i 12 euros.
Sí, no fa tant.
I ara, bueno, està a 4. Però això no té res que veure en els costs, per dir-ho així, de fabricació. Depèn dels estocs, de la cuita, si és bona, perquè en guany va tornar a anar bé. No crec que sigui dels productes més afectats a l'alça.
Quan pugi més el cafè, jo, per exemple, penso en un paquet de 400 grans, que és el que li compra a ma mare perquè li agrada una marca específica, i jo he arribat a pagar 10 euros per un paquet de cafè, 9,99, sí, sí, que quan el vaig veure, el vaig tenir en sa mà, vaig anar a sa màquina de preus del súper, dic, pot ser? Aquest rètol? Aquest cartellet està malament, no? I me marcava 9,99. Que ho vaig trobar, però al·lucinant, per 400 grans de cafè. Com aquestes pujades, ara que deu que podria pujar un 30%, quan això s'incrementi, supos que molta de gent se veurà forçada, m'imagino que com a distribuïdor també ho teniu contemplat, alternatives més barates, tornar una mica en aquella economia com a de postguerra, si m'apures, que no tothom podrà veure cafè, i hauran de passar altres sistemes de
berenar. Poca broma, però
de berenar.
Sí.
No és broma, el
del
cafè, a mi mateix,
sí, sí.
Flipa. És aquestes coses que jo normalment quan vaig a comprar, ma mare s'encarrega de sa carn, jo d'això no m'entem, que no és el meu ropi madur fruita, te pot ser exactament, ho pot saber si es col, però no sé què val un quilo de pomes, ara mateix. Però les coses que jo compro, que és quan vaig anar al supergros, lo del cafè, jo m'he quedat gelat, vaig estar en so paquetet una hora, que pareixia en Hamlet, comprar o no comprar, però clar, com que era per ma mare, vaig dir avanti, però 10 euros, com ara vagi a 14, ja no sé què farem.
És d'aquests articles que va començar a pujar fa un any, moltíssim, de cop va pujar, crec que si no record, m'ha d'haver un 40% a origen, i no, aquest no ha baixat. S'ha estabilitzat un mesos, ara ha tornat a investir i ha tornat a pujar, però bueno, és d'aquests productes que no depèn ja del cost d'explotació des que, diguéssim, el recull, però no se fabrica el cafè, se recull, en fi. El cafè només hi ha pràcticament dues zones importants, que és Brasil, algo Colòmbia i el sur d'Àfrica. Bueno, si allà falla el consoli d'oliva, si falla la cuita, si hi ha menys tonelades, això és la llei d'oferta i demanda, pues va pujant. L'any passat, per exemple, va pujar moltíssim el concentrat de sud de taronja. Tots els suds que compram és a partir d'aquest concentrat. Ningú s'ho cregui que s'aixeca l'home de la fàbrica de sis els primers tres taronges. No, tot és a partir de concentrat. Va pegar una pujada, espera que ara ha baixat. És a dir, el mercat després se van equilibrant també en funció de, o pitjor que pot passar, una indústria que se quedi en sols estan morts. Li donen sortida a base de preu.
Clar, t'anava a dir que una altra de les preocupacions que mos ronda i que ja n'hem parlat en aquest programa és la possibilitat que hi pugui haver falta de producte, no? Aquest desabastiment que ja varen viure durant la pandèmia, no? Que tothom se tornava com un poc boet i que anava a comprar paper de vàter a les totes.
Ara imagina que passa amb el cafè.
Exacte, bé, o amb un altre producte qualsevol, no? Que pugui passar perquè la gent diga ara tu des, ja estoc per una setmana, i que ara la gent diga, idò, abans de que s'acabi i s'estop, anem a comprar-les totes, un producte X, es que siga, i que hi pugui haver aquest desabastiment. O només hi haurà encariment. Hi haurà productes de tot en tot moment.
Jo, de la pandèmia ja, després de l'Ucraïna, sempre he dit el primer dia que el pitjor que poden fer quan hi ha una alarma d'aquesta, que de moment només són alarmes, el pitjor que poden fer és fer, com se diu,
a copi de
productes, perquè després sí que hi ha problemes. És a dir, si una persona o una família necessita 2 quilos d'arròs i s'endú 5, entendrà per 6 mesos i tal. En fi, això és el darrer que han de fer. En aquests moments no hi ha cap indicador que digui que hi pot haver falta de productes, sobretot d'alimentació. Productes industrials i tal ja no hi ha. Alimentació, cap problema de moment.
Hauran de pagar
més car.
Tot això és una cadena, perquè partim del preu de la benzina, del gasoil, de com les navilieres ja han estat les primeres en dir pujam els preus, i poca broma, aproximadament uns 5 euros en els bitllets, a vosaltres els aliments vos arriben de la península, aliments i begudes, hi ha una gran part que mos arriba de la península. O sigui, que és una reacció en cadena. Ja hi ha alguns que han estat els primers en pujar preus, altres no tant, però és curiós com us afecta aquesta reacció en cadena, i supos que nosaltres, com a arxipèlag, encara més si cal.
No és exactament així. Jo intento explicar-ho, però clar, si ho dius i no t'entenen, m'esperaran de fora. Tot se mou. És a dir, no hi ha cap Espanya, no hi ha cap ciutat o autonomia o regió, o el que dèiem antes, que no hi arribi mercaderies de fora.
Clar.
En major o menor mesura. Per consiguent, tot el que se mou dins d'un camió, un tren, un avió, etc., tot això va generant un cost. Exemple, pues un producte que se fabriqui, jo que sé, a Bilbao, en el nord d'Espanya, si l'han de consumir a Catalunya, pues també té un cost.
Clar.
És a dir, no és exactament que aquí pues, siguem, després de tot, va de pagar molt més. Seria massa llarg ara d'explicar-ho, però efectivament el cost de transport és important, i ja ho hem dit tantes, depèn del producte, si és un producte de baix preu, pues li afecta molt més.
Heu sintonitzat Ivetra Ràdio, Ivetra Televisió, som en conversa amb en Tolo Cervera, ell és el president de l'Associació de Distribuïdors d'Aliments i de Begudes de les Balears, i parlant precisament d'aquesta crisi, d'aquesta crisi internacional que podria fer que pujassin els preus dels aliments de primera necessitat. Clar, Tolo, hi ha gent que ja està tirant de meroteca i diu que amb aquest atac per part dels Estats Units a l'Iran, recordo una mica en aquella guerra del Golf, que és que ja tenim una edat, recordam tot allò que va provocar i tot allò que va desencadenar. No sé si tu penses que serà una mica una situació semblant, i sobretot quines mesures urgents s'haurien d'adoptar per part del govern central per protegir consumidors i empreses, com ja se va fer durant la guerra d'Ucraïna en la rebaixa, per exemple, de certs IVAs o de certs impostos perquè aquesta costa fos una mica més fàcil de grimpar, de qualque manera.
La gravetat del problema va per barrios, o per països, o inclús per regions. Aquí, ahir, a la reunió que van dir, jo us he comentat amb el conseller, un grapat distints sectors, i arribàrem a la conclusió que jo ja tenc assumir des de fa moltíssims anys que l'únic que enguany mos pot més o menys pal·liar els problemes que venen, perquè vendran, malament això s'aturi demà, és per tenir una bona, o més o menys, acceptable temporada turística. Si el turisme també s'hagués afectat pel que fos, perquè els seus cots en el seu país se disparassin i no poguessin comprar, etc., doncs sí que seria greu. A partir d'aquí, ahir el conseller d'Indústria, jo poques vegades alap cap polític, no? Perquè han fet mèrits suficients perquè no tinguem massa ganes d'aplaudir. Però crec que va estar molt acertat una de les coses que va dir, diu que ningú esperi que l'administració, ni aquesta, ni la de Madrid, ni la d'Europa, ho pugui aturar tota. Intentarem agafar mesures per aturar el preu, per exemple, del transport. Però no podem aturar el transport, el menjar, la vivenda, en fi, tot. Aquesta és la situació. Aquí nosaltres som una zona privilegiada amb aquest aspecte. És trist, va dir, que poden sortir beneficiats degut al desastre que tots sabem que hi ha, però si només xerrant d'economia, o evidents espant moral, efectivament, si aquí contempla com un destí segur que ho és. No hi ha res de nou, perquè el turisme, que n'hi ha que se creuen que aguanta tot, i no és així. El turisme és molt sensible i només que hi hagi qualque indici de possible atemptat o tonteria d'aquestes, doncs ja està, ja han fotut la temporada. En principi, perquè això va bé.
Mira, justament, aquesta reunió que deies, no?, que havíeu mantingut ahir amb els consellers, és que el govern ha iniciat una ronda de reunions amb agents socials i els sectors econòmics precisament per analitzar aquest impacte econòmic de les Balears en el conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. Avui segueixen aquestes rondes de reunions. No sé si podries dir que en vareu extreure qualque conclusió o qualque petita mesura que des d'aquí, més enllà de que el govern central ja anunciarà demà algunes mesures, algun paquet de mesures després del Consell de Ministres que se durà a terme demà, si des d'aquí també ja hi ha qualque cosa que s'ha posat en marxa.
Després de l'avança que he fet, que no se'n va esquir de precedent, a pesar de tot han de fer política, és a dir, això no ho poden evitar. I com varen quedar? Que el govern d'aquí, a lo millor un bon criteri, però bueno, ha d'esperar que crec que demà que el govern central ha anunciat les mesures que prendrà aquí per intentar complementar-les en la situació d'aquí, etc. En resum, la setmana que ve cada sector sabrà exactament fins on poden arribar, però repeteix que ningú esperi que hi ha dos bets suficient dins la caixa de l'administració per arreglar-ho tot.
De moment estem pendents d'aquesta reunió demà per part del president del govern, Pedro Sánchez. La gran pregunta és quines seran aquestes mesures que anunciarà, de quina forma repercutirà. Avui hem fet aquesta anàlisi amb l'Associació de Distribuïdors d'Aliments i Begudes perquè, evidentment, ells han mostrat, igual que altres sectors, la seva preocupació davant una possible pujada de preus. Com diu Tolo Cervera, ara mateix se tira d'estoc, però aquestes pujades podrien ser ja efectives a partir del mes d'abril. Tots els tirem pendents d'aquestes mesures per al benefici de tothom. Moltíssimes gràcies.
Moltes gràcies i ojalà m'equivoqui.
I sobretot, com ha dit en Tolo Cervera, evitar l'acaparament.
Exacte.
Que la gent compri allò que necessita, perquè hi va haver gent que va tenir paper de vàter durant un any.
Jo crec que encara...
Un any va estar sense anar al súper a comprar paper de vàter perquè el va comprar tot el primer dia.
Va donar per molt de xistes.
Ho dic perquè a vegades l'acaparament provoca que pugin els preus perquè, clar, si tot s'acaba i tothom un parell ho emmagatzemen a casa seva, és com si fossin una petita botiga
de queviures. I tant de bo que hi havia paper de cuina i torqueboques. És veritat, perquè hi havia alguns llocs que ja no n'hi havia directament.
Mai m'hagués imaginat l'ocorrent que ets en situació d'emergència, Marta Garau.
Però és que recordo perfectament la imatge.
Se va acabar el paper de vàter gràcies a les torqueboques. Vai, Marta Garau. Això podria ser un dia una frase del dia. Troca, me n'apuntaré.
Moltíssimes gràcies, Tolo.
Moltes gràcies.
Són les 10:26, uns consells, continuem en ruta.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és humor. Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos el tomate ensalada granel a 2,19 euros kilo, el cordero balear entero medio al corte a 12,95 euros kilo, la dorada de 400 a 600 gramos Eroski Natur a 10,95 euros kilo y el hojaldre de manzana de 310 gramos a 3 euros la unidad. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
Demanau-mos les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-mos les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Connie.
En el meu pare.
A la meva padrina. Dari cul desbonin.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediquen aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Hi ha una dita que diu que quan plou, que re banyat, que l'ha seixut. Però nosaltres, a ses en revés, perquè quan plou, nosaltres és quan venen per aigües.
Emblemàtics, el programa d'IB3 Ràdio que t'acosta al passat i al present dels establiments comercials de les illes.
Varen venir a Eivissa, varen comprar una furgoneta, la varen transformar per vendre gelats.
I jo baixava en cases, no veia davant. I un home se'n va anar allà darrere, se va llevar tot i anava
així, sense res, sempre hi ha les campanetes.
Dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, amb Toni Traveria. De dilluns a divendres a les 9, El Dia, IB3 Ràdio.
Són les 10 i 29 minuts. Continuem aquí al dia a través de la ràdio, també a través de la televisió, i posant el focus en els perills que suposa internet. La gran quantitat de pàgines que circulen sense cap tipus de filtre i de com també és un lloc de concentració de pederastes que cerquen víctimes ocultant la seva identitat. Avui vos volem parlar de la dark web i de com aquest lloc ocult a internet sol associar-se amb perill, amb clandestinitat i també amb delictes.
I tant, Marta, aquest espai virtual està format per pàgines no indexades que necessiten navegadors web especialitzats per poder accedir-hi a elles. S'utilitza principalment per a mantenir l'anonimat, cosa que també resulta útil en activitats totalment legals, però es pot considerar una arma, podríem dir, de doble tall.
Un dels darrers descobriments ha estat un manual de més de 140 pàgines que explicava com abusar d'infants. El que és més perillós encara, també explicava com apropar-se a ells. De fet, el punt número 2 detallava que una bona manera d'aconseguir-ho era apropar-se a pares separats o fadrins. El més fort de tot és que actualment aquests manuals no són il·legals perquè només es tracta de text i no hi ha imatges.
Fins que no s'aprovin les noves directrius a Brussel·les, seguiran circulant lliurement per aquestes pàgines i a l'abast també dels abusadors i de pederastes. Avui volen conversar i volen parlar i tractar aquesta qüestió tan, anava a dir interessant, però també tan colpidora, i ho volen fer d'una banda amb Patricia Cardona, que és membre de la Xarxa Europea de Prevenció d'Abusos Sexuals Infantils i experta també en prevenció. Ja és aquí nosaltres en el nostre estudi. Bon dia, Patricia, com estàs?
Bon dia.
També saludam a Silvestre del Río, que divulgador, policia, tutor. Aquí saludant, també avui ens acompanya de manera remota. Bon dia, Silvestre, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Bé, d'entrada, no? Manuals de més de 140 pàgines, explicàvem que de com abusar d'infants, de com abusar de menors. Per la dark web circula molt de material perillós i, a més, accessible. Com ho explicaríeu? Perquè hi ha gent que, per ventura, no sap ni que existeix aquesta anomenada dark web, no? Patricia, com explicaries el funcionament de les dark webs?
Jo lo explicaría, bueno, como un espacio donde hay manga ancha para todo. Y a lo mejor algunas personas lo utilizan para algo bueno, para hablar de cosas que no se atreven a hablar en la web normal, digamos, pero eso es un caldo de cultivo para todo tipo de crímenes, para todo y entran, por supuesto, todos los crímenes de pederastia.
Més de 140 pàgines. I és legal perquè només hi ha text, no hi ha imatges.
Exacto, porque no hay imágenes.
Ostres.
Y hasta ahora, pues, no se ha definido como algo ilegal el texto.
O sigui, com hi ha, per exemple, delictes d'odi, no hi ha delictes que d'alguna manera tenen aquesta tipologia o que abracen o abarquen aquesta tipologia de fets o de delictes, perquè al final un manual de com abusar d'un infant és un delicte. No està contemplat a la llei, és que m'apareix fins i tot com a surrealista.
En la majoria de països europeus no està contemplado. En la jurisdicción de cada país no está contemplado, y la nueva directiva europea que se está evaluando, se está discutiendo, pues eso sí va a ser parte de la directiva, y una vez se apruebe la directiva pasará a formar parte de todos los sistemas de cada uno de los países.
Tenim també en connexió en el Silvestre del Río, policia, tutor i Silvestre. Te volia demanar exactament què és aquesta dark web i si qualsevol persona hi pot entrar sense deixar rastre. Dir, perquè jo ara mateix voldria entrar a la dark web i no sabria com fer-ho. Per tant, s'ha de tenir una mica de perícia, si m'apures, o una mica de coneixements per poder accedir-hi.
Bueno, ojalá esto fuera así. Esto hace unos años sí que era más complicado para los que no tenían conocimiento. Hoy en día cualquier usuario con conocimientos básicos le pregunta a ChatGPT, a Gemini, a la inteligencia artificial, y te va marcando paso a paso cómo tienes que acceder, cómo tienes que ir entrando y lo que puedes buscar y lo que no. Como bien habéis comentado, ¿no? Es un sitio de la web en la que todo vale, no hay ningún tipo de regla. Y evidentemente cuando algo no tiene ninguna normativa, pues se utiliza para todos los ilícitos penales que se os pueda ocurrir, incluidos evidentemente la pedofilia y el abuso sexual. El problema precisamente es la facilidad de acceso hoy en día. Hoy en día cualquier persona que no tenga conocimientos informáticos puede hacer un videomontaje, puede usar la inteligencia artificial para modificar un vídeo y evidentemente para entrar en la web oscura y tener acceso ilimitado a todo este tipo de contenido ilegal.
¿Els adolescents naveguen per la dark web, Silvestre?
¿Perdona?
Si els adolescents naveguen per la dark web.
No, la verdad es que no es muy habitual entre ellos. Es verdad que en algunos talleres sí que te preguntan porque tienen curiosidad, porque alguno ha visto una película o una serie en la que hablan de la dark web y alguno sí que puede tener cierta curiosidad en probarlo o en intentar entrar. Realmente no es muy habitual que los adolescentes intenten entrar porque básicamente todo lo que ellos buscan lo tienen en las redes sociales y en la web normal. Por tanto, gracias a Dios, no tiene ninguna necesidad de ir a buscar mucho más lejos ni meterse en según qué tipo de página para encontrar el contenido que a ellos les satisface.
Clar. I, Silvestre, com sabem que hem entrat a la dark web? Hi ha com un avís, warning, you are entry in the dark web, o pots arribar a caure-hi sense cercar-ho?
No, es prácticamente imposible. La dark web, así como en las páginas pornográficas o de contenido inadecuado de cualquier tipo, sí te pueden inducir, evidentemente, por intereses económicos. En la dark web, si tú no vas a buscar cómo entras, no vas a poder entrar. De hecho, hace unos años estaba súper limitada a gente que tuviera bastantes conocimientos informáticos para poder acceder o que tuviera ya algún contacto dentro de la big web o la dark web para poder acceder. Es algo que un niño navegando por Internet no va a caer de repente la dark web, si no se esfuerza por lo menos un poquito en entrar a buscar
contenido. Això també ens tranquil·litza, no? Que no sigui un accés tan lliure, tan viable. De totes maneres, i tornant un poc al punt de partida, que és com hi ha manuals d'abús infantils, més de 140 pàgines, i com que només és text, això circula lliurement per les xarxes. Quins punts de la normativa actual, Patricia, la que dictamina a Brussel·les, haurien de canviar perquè això no circuli de forma lliure?
Primero, este punto hay que declararlo ilegal y luego que se tomen medidas para poderlo detectar cuando se están transfiriendo esos archivos. Que en la directiva también queremos, bueno, más que la directiva, en el reglamento, queremos que las empresas tecnológicas se les autorice a identificar todo el material de abuso sexual infantil que ahora mismo se conoce, porque se conocen millones y millones de imágenes, y que también puedan poder detectar el nuevo material. Y todo eso está generando un gran debate porque están poniendo por delante la privacidad de los usuarios antes que el escaneado de esas imágenes.
Claro.
Y está generando muchísimo, muchísimo debate. Y se
prima
está
la protección de dades al delicto. Sí. Ostras.
Sí.
Per tant, estem desprotegits totalment, en el final, no? Mos protegeixen d'identitat, sí, però no mos protegeixen de delictes com aquest, és que com una contradicció.
Correcto. Entonces, esto es lo que estamos luchando en día a día para que se aprueben este nuevo reglamento con lo que nosotros estamos pidiendo.
Silvestre, volies afegir qualque cosa, no?
Sí, si me permitís, es que es exactamente el mismo argumento que dan para no poner una verificación de edad real en los menores de edad.
Correcto.
Que prioriza la privacidad de los usuarios antes que el verificar una edad para que un niño o una niña de 7 o 8 años no acceda al porno o a las redes sociales cuando no tienen edad. Al final, el argumento de la privacidad es el que está marcando a día de hoy toda la legislación, por desgracia.
Volem analitzar també amb vosaltres dos punts, a banda de fer aquesta tasca didàctica d'explicar a la gent el que és el dark web, de tot el que hi ha, que és un món tan desconegut però tan present a la vegada. El primer ens toca molt a prop. La policia de les Pitiuses ha alertat la comunitat educativa que estan circulant vídeos de contingut sexual on apareixen menors d'edat. Xisco.
Sí, ja s'han portat els fets en coneixement de la Fiscalia de Menors d'Eivissa i s'està actuant al centre educatiu de Sant Josep, on ha tingut lloc aquest succés. La Policia Nacional ha detingut dos menors d'edat per presumptament violar una lota de manco de 18 anys per Carnaval i, a més, difondre la gravació del delicte sexual. Clar, Patricia, tu quan escoltes notícies d'aquest tipus, supos que s'han despertat totes les alarmes i se confirmen el pitjor dels temors, que és que aquestes coses també passen a casa nostra. Perquè de vegades també tenim la sensació de pensar que això passa als Estats Units, passa a altres llocs.
O ses pel·lícules.
O ses pel·lícules, Adolescents, aquesta sèrie de Netflix. Exacte. Que s'ha fet tan famosa l'any passat. Però clar, és que ho tenim a tocar, ho tenim a casa nostra, els nostres nins. Clar, si no han rebut una bona educació afectiva sexual, si no han rebut una bona educació per lo que fa a la gestió de xarxes, etc., poden també fer aquestes coses.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Se tiene que empezar por la educación, pero no solo la educación de los niños, sino también la educación de los padres, de los profesores, del personal sanitario, que todo el mundo esté informado y que todo el mundo tome conciencia de que las estadísticas que estamos dando ni siquiera son reales. Seguramente son muchos más casos de los que estamos viendo, muchos más. Ahora estamos diciendo en Europa 1 de cada 5 niños, pero sabemos que es más, o sospechamos que es más. Solo en España seremos alrededor de unos 8 millones de supervivientes de abuso sexual infantil. No estamos haciendo suficiente ruido, no estamos tomando suficientes medidas. Si esto fuera un COVID, ya estaríamos tomando unas medidas masivas. Pero ¿por qué no las estamos tomando? ¿Por qué no estamos...?
Però, clar, no són suficients, d'alguna manera.
Tiene que ser massivo.
De totes maneres, valent. En el cas de... I tant. Sí. En el cas d'Eivissa, Silvestre, els policies tortors han fet una gran tasca per detectar això.
Sí, al final la figura de policía tutor, esa cercanía que te permite entre los centros escolares y las familias y los propios menores, al final tiene esa ventaja, ¿no? Que te facilita poder hacerlo una labor mucho más rápida y efectiva por ese conocimiento previo, esa confianza que ya ha generado esos vínculos con los menores. Entonces es verdad que hay que darle la enhorabuena al trabajo policial, pero como bien comentáis, hay que empezar a abrir los ojos. Ahora, creo que fue la semana pasada o la anterior, salió el informe del Ministerio Fiscal. Y te lo digo de memoria, pero creo que en 2025 han sido 3.284 agresiones sexuales producidas entre menores. Y como estáis comentando, se denuncia 1 de cada 5 con suerte, que yo también estoy muy de acuerdo en que creo que el número es muy superior. Estamos hablando del Ministerio Fiscal del Estado español, no estamos hablando del extranjero ni de Estados Unidos. Y lamentablemente lo que comentáis de fotos, incluso de bebés, de niños, de pedofilia, es muy, muy habitual en los grupos de WhatsApp de los centros escolares.
No,
ellos lo comparten sin ningún pudor.
Bocabadada, no?, davant aquesta situació. Seguint un poc, destacant la tasca que feis totes les persones que vos dedicau a la prevenció, per descomptat els policies tutors, volem acabar comentant un cas recent, jo crec que ha estat dels més cridaners pràcticament de tots els temps. Ens referim al rescat d'un nen que va destapar el costat més fosc d'internet, avui que fèiem referència a aquesta dark web. L'infant va desaparèixer quan tornava de l'escola a Rússia. D'ençà que es va denunciar la desaparició, els agents encoberts, en aquest cas dels Estats Units, van començar a rastrejar un usuari de la dark web, conegut com Loverboy Only, Joana.
Sí, els investigadors varen revisar milers i milers d'arxius per a trobar pistes sobre aquest sospitós. L'equip va analitzar més de 13.000 documents digitals per a identificar l'autor i tot va ser gràcies a una rajola d'una paret que apareixia a un dels vídeos. Varen identificar aquesta rajola i varen poder saber que se tractava d'aquell edifici en concret i, per tant, varen poder localitzar en aquesta persona.
De fet, nosaltres ara compartim algunes d'aquestes imatges del rescat i de dir que són esgarrifoses. En aquest cas, la col·laboració ciutadana va ser determinant i de gran ajuda. Tot va ser gràcies al suport de la gent que es dedica a la construcció i que coneixia aquest disseny en concret de Serratjola que sortia al vídeo dels abusos. En aquest sentit, Silvestre, una feina excepcional, no només de col·laboració ciutadana, sinó també dels investigadors que s'encarreguen de rastrejar aquest tipus de delictes.
Sí, totalmente, totalmente están de enhorabuena todos los implicados en esta investigación. Y bueno, algo bueno tiene que tener la tecnología, ¿no? Esto hace unos años hubiera sido impensable poder hacer un seguimiento y por tanto hubiera sido prácticamente imposible localizar a este menor. Entonces, a nivel policial es evidente que la inteligencia artificial y las nuevas tecnologías también nos dan unas herramientas impensables hace apenas 4 o 5 años y la virtud luego de los cuerpos policiales que se saben adaptar a los nuevos tiempos para sacar provecho de esa tecnología y poder hacer una labor policial mucho mejor.
Un miracle, la salvació d'aquest infant. Ara bé, tot un infant, recuperar-se, el que queda per davant, no?, de recuperar-se d'un abús d'aquesta magnitud. Patricia.
Pues te quedan por delante años y años de terapias, de depresiones, de pensamientos suicidas, de trastornos de la alimentación. Hay un sinfín de secuelas que son muy difíciles de superar y a veces hay personas que no las superan nunca. Muchísimas personas se quitan la vida, caen en el alcohol, en las drogas, en todo tipo de adicciones y sobre todo es esa sensación de estar vacío, de no tener ninguna ilusión por la vida. Y muchos pues tapan y siguen adelante porque es la única manera de salir adelante. Y cualquier manera que tenga un superviviente de gestionarlo va a estar bien para él o para ella en ese momento. No podemos forzar a todo el mundo a denunciar, no podemos forzar a todo el mundo a que vaya a terapia. Cada uno tiene que gestionar lo mejor que pueda, pero sí podemos... Sí, podemos hacer eso. Es que hoy es un día...
És normal que com a activista sí. te puguis emocionar i és, no. i és lògic i t'agraïm aquestes paraules no, per descomptat, Patricia. No,
lo que sí podemos hacer es construir una sociedad fuerte que proteja a los niños, que proteja a las niñas, que proteja a los adultos supervivientes y que no haya que ser valiente para hablar ni ser valiente para denunciar. Porque hoy en día hay gente que prefiere... su seguridad, su prestigio de la familia, el prestigio del colegio, el prestigio de lo que sea, antes que hablar. Y prefieren no tomar ningún riesgo. Y eso hace que la mayoría de la gente esté en silencio. Y eso que siempre decimos, alguien tendría que hacer algo, nos exime. Y, no es, y ese, cada uno de nosotros somos alguien. Cada uno de nosotros podemos hacer cosas para prevenir. Y si hoy sirve de algo este mensaje es... informados de lo que es el abuso sexual infantil, con contacto físico, sin contacto físico, aprender a poner límites, hablar de sexo, hablar de afecto y que los niños se sientan libres de hablar con sus padres, con sus maestros y que se les escuche, se les reciba, se les entienda y se les proteja, que no se les silencie. Porque todo el mundo dice, quiero enseñar a mi hijo a decir no. Tu hijo ya sabe decir no, escucha decir no. Y cuando... ¿tú le dices que no un pederasta? ¿De verdad te crees que ese hombre o esa mujer va a parar? Digo hombre primero porque siempre, o la mayoría de los casos son hombres, no paran cuando tú dices no. Van a parar cuando toda la familia, todo el colegio, todo el entorno va a estar en contra de esa persona y la va a destapar.
Per això aquí hi ha una responsabilitat de tota la societat, evidentment, per tal de denunciar-ho, per tal de parlar-ne, fer una tasca didàctica i per descomptat també els mitjans de comunicació. Jo t'agraeixo l'esforç que suposa a vegades remoure ferides, però sempre amb un bé, que és aquesta tasca de difusió mediàtica que fas des de la teva plataforma. O sigui que des d'aquí, molt agraïts. Moltíssimes gràcies per compartir aquestes paraules.
Moltes gràcies a vosaltres.
També a Silvestre del Río, habitual col·laborador d'aquest programa, que estem sempre profundament agraït. Silvestre, moltes gràcies.
Moltes gràcies a vosaltres, bons dies.
Igualment per tu. Són les 10:45, uns consells. Tornem tot d'una parlant de salut animal amb el nostre home nascal, Manu Ruiz, a Catman. Crec que ja el coneixeu més per aquest nom que no per el seu vertader.
El dia amb Marta Grau. IB3 Ràdio és diversitat. Mallorca és una illa viva i les carreteres la xarxa que ens uneix.
El Consell de Mallorca inverteix més de 30 milions d'euros per arribar a totes les comarques i millorar i fer més segures les vies de la part forana perquè cada trajecte sigui més segur.
Ballant pels més de 1.500 quilòmetres de la xarxa viària. Invertim en seguretat, accessibilitat i mobilitat. Cada millora compta. Consell de Mallorca.
Dissabte, a les 12, torna el millor futbol a IB3 Ràdio.
Bon dia, benvinguts a Esports 3 en Joc. Benvinguts.
Segueix amb Esports 3 en Joc del Martínez Valero, l'Elx Reial Mallorca.
Tenim que entendre que és una espècie de final, un rival directe.
L'emoció del partit en l'opinió dels millors comentaristes. I la secció més entretingudes a la prèvia de l'Elx Mallorca. Futbol de primera a IB3 Ràdio. I al YouTube d'Esports IB3.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3. La primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Volem tenir cura dels nostres animalons de casa i volem fer-vos una pregunta. Vos heu plantejat mai com fer que la vostra sigui més còmoda per als cans, per als mossos que hi viuen?
És una gran pregunta, perquè cada vegada més famílies tenen animals i les consideren un membre més de la família. De fet, alguns propietaris ja tenen en compte les necessitats dels seus animals fins i tot a l'hora de triar casa o de construir-la.
Però què necessita realment un animal per ser feliç a casa? Cal que tingui un jardí? Són importants els espais de descans? I això de moixificar una casa, què vol dir exactament? Idò, en parlam amb el nostre manescal de referència, Manu Ruiz, de la Ribera Veterinaris, que com molt bé ha dit abans la Marta Garau, tothom ja el coneix més com a Catman. Bon dia, Manu, com estàs?
Bé, moixificat, estic.
Començarem per això. És que ho vaig estar... clar, com que la persona no pet friendly d'aquesta redacció és qui prepara la secció de veterinària, perquè en aquest programa som així, vaig estar investigant una micona i vaig veure que hi ha gent que moixifica casa seva. És a dir, que prepara ja les diferents estances d'una casa preparades pel moix amb elements que el distreguin, amb gratadors repartits per tota la casa...
No, estructures brutals,
Estructures perquè ells puguin... De fet, hi ha gent que allò de fer un vestidor per guardar tota la roba, dedica una habitació a fer una espècie de portaventura per ser un moix. Totalment respectable, també t'he de dir. Però a l'hora de moixificar una casa, què és allò que hem de tenir en compte?
Bueno, si el vols fer, el primer, no? Si,
clar, no,
si t'estimes bé tenir un vestidor... Bueno, els euros tampoc no és una cosa supercar, això, no? Vull dir, en el final és posar com escaletes per separat, posar arbres, li diuen arbres de moixos, aquests que són com columnes en gratadors i llocs per amagar-se... Però això no és una cosa molt cara, això no és un problema d'això. Has de tenir l'espai, si el vols fer... I, bueno, doncs pues sí, sí.
És que si no tens d'on ve, agafes una catxa, sí. Que també els moixos graten catxes, no? Que és una manera de tenir un gratador.
Sí, és el millor lloc per un moix, eh? Una caixeta és que els agrada a tots, o sigui, no he vist mai un moix que no els agradi. O sigui, si volen ficar de dins, surten, sí, els agrada molt.
Per tant, els cat lovers,
llavors,
no importa
si tens,
que dediquin
si
una habitació.
Si tens possibles, no?, que això ja depèn de cadascú, doncs... Pues, pots comprar, per exemple, com una roda com aquesta de hàmster, però en gran, pels moixos, perquè facin esport i són molt guais. Aquestes ja sí que són una mica més carones.
Clar, hi ha molta de gent que viu a pisos i se demana si un animal pot ser realment feliç sense jardí. Tu què diries? Se pot, sempre quan te'l treguis a passejar sovint, és a dir, tot depèn també de la gestió que facis d'aquest animal.
Se pot estar sense jardí. Home, els agrada lo d'estar lliures i córrer i tal, però bueno, també tenim platges i parcs especials per això, o sigui que si vols deixar el teu ca amagat.
Allà,
perquè faci el que vulgui, amagat no. Que faci el que vulgui, el pots fer també. Està clar que si tens un jardí o tens un espai així lliure, doncs evidentment estirà millor. I pels moixos és una mica igual, no? Jo crec que sí que els agrada sortir... Com diu mon pare, i això, perquè avui és el dia dels pares, per cert, felicitats, papà.
Molt d'aigua de tots pares, sí.
Sí. No és igual ser un moix aquí, no?, que tenim un temps més o manco agradable que a Suècia, per exemple, no? Estar en el carrer potser és més dur allà que aquí, però sí que els agrada anar en el carrer normalment en els moixos.
Clar, i més enllà de l'espai, d'escórrer, d'escaminar...
En el carrer vull dir de fora.
Sí, de fora, d'espaiar-se, no? Sí, i d'anar una mica a lloure. Mm. Més enllà d'això, també, no sé si els animals necessiten estímuls, inputs mentals, no? Exercici mental, que qualque vegada ja n'hem parlat amb tu. Com poden ser aquests estímuls mentals? Com els podem ajudar a també tenir una mica d'exercici?
Mira, amb els cans, a mi hi ha un joc, si vols, o una activitat, si vols, no sé com dir-ho, que m'agrada molt perquè els fa... fer feina d'escap i no tant de jugar a la pilota, que és agafar la pilota i la dus, i bueno, això no té massa activitat psíquica, si vols. A mi m'agrada una cosa que es diu olfateig, que el que fas és, bueno, amb premis petits, molt petits, de ràpida assimilació, els tires allà bueno, un parc o en el jardí, si el tens, o la terrassa, on sigui, i que el cap pugui olfatejar i anar cercant els bocinets de lo que sigui, no? Això sembla que els hi cansa més que no anar a córrer una hora, perquè bueno, els hi fa treballar una mica aquí de dins.
Després hi ha aquella gent que els compra...
Hi ha també les estores aquestes per amagar
estores,
cosetes, etc.
Sí,
i llavors
juguetes.
Hi ha com un... Bueno, com un puzzle, i pots ficar cosetes i ells...
Com a tindres. Passanes. No, que
també,
que sona,
també, no,
que...
no, són com, sí, que, bueno, són com un joc així en caixetes per amagar menjar i ells aprenen a treure's d'això per trobar... Això és el que diuen, són jocs, i pels mossos igual, vull dir, això no té més important. I el fateig, per això no, però les estores i tot això, sí, sí, sí.
Ara que parles d'estores, també Santa Dèmia va sortir, no sé per què, ara me surten per TikTok i per Instagram vídeos d'animals.
Pensa que fas una secció animal.
Clar, me surten
que un,
clar, que un cas se cansa més si li poses una d'aquestes estoretes de plàstic en menjar i ha de llepar-ho tot i està una estona llepant, que se cansa més fent això que no anant una estona a córrer pel carrer, perquè té el cervell sí, a les totes concentrat en no deixar ni un bri de menjar en aquell plastiquet. Per tant, la gent que sigui a casa i un dia es faci peresa treure's que a caminar, si tenir una cosa o una d'aquestes de plàstic...
No, és que una cosa no lleva
no,
l'altra.
Ho has de fer tot.
Home, perquè manera. Si no, com fan les seves necessitats?
Sí,
ells associen
però...
el passeig sí, estimada, també amb estímuls,
no és el mateix un passeig d'una hora no, si l'has de fer exercici
clar.
Que el teu de fer un pixo o allò que necessiti i llavors entres tot d'una.
Tu dissenyaries que teva així? Per no. exemple, pels teus mossos, perquè puguin
no.
tenir un espai per jugar. Estic
no.
compartint, oients, una imatge on qualcú s'ha fet una estructura
una
meravellosa. Una casa totalment
home,
aquest mossificada.
Aquests mossos són uns privilegiats, perquè tenen fins i tot gandules per estar tan baix.
És tota una estructura a la paret, que com deia en Xisco Nadal, sembla un portaventura per mossos, però això requereix de tenir molta manya amb el bricolatge, en aquest cas.
Exacte, no tant d'espai, però sí que has de tenir, sí, per fer un disseny, perquè
i
al final
si passes per...
has ocupat...
No, tant d'espai, perquè... i si t'agrada tenir que a teva d'aquesta suerte, que mesclada en la teva prestatgeria de llibres i poses una espècie de passarel·la per moixos allà dalt, també t'ho dic. És a dir, depèn de moltes coses.
Tu t'imagines que en Xisco de vora la seva llibreria,
jo vaig a
el seu espai...
Ara no, però jo tinc... Ara no
això.
Perquè no tens cites, però jo vaig a Cacolcú.
I veus això?
I me trobo això. Per mi això és una red flag.
Recuperau-nos, oients.
Gràcies.
Mos heu de recuperar ja a la carta. Adéu. Els oients han
no
de recuperar-nos a la carta clar. Només per veure
ja
aquesta
coses,
imatge.
Ja t'he dit coses, no? Mallorquí.
Ja
tu veus això?
Ai,
tu
perdona, m'acaben de telefonar que he girar un malalt. Ara torn tot d'una. I, evidentment, sa telefonada no se tornaria mai.
Faries marxa enrere davant d'una situació així?
Evidentment, Marta Grau, per favor. Clar, és que una... I també t'ho dic, perquè els efectes també són finits. I una persona que dedica tanta atenció a un animaló, després pot ser no dedica tant d'amor a una persona.
T'equivoques.
Pensa en Brigitte Bardot. Va començar protegint dofins i va trabucar.
És que me poses l'exemple d'animalista més xunga. Hi ha altres
ara no
animalistes
no
que no tenen aquesta espècie de controvèrsia ni molt manco, però no mos desviem del tema. La gent ho fa, de fet també,
sí, sí.
Per exemple, amb els cans majors, que sempre els ha agradat pujar-se al llit...
Sí, però això és una altra cosa, això és facilitar-los una mica sa vida, quan ja han compartit sa vida amb tu
exacte.
I ja s'han fet grans.
Sí, però no deixen de ser nous mobles, no?, que incorpores
sí,
a Cateva, noves estructures.
Perquè, man, els cans necessiten també que canifiquis Cateva o s'adapten millor que els moixos?
Bueno, l'has de canificar, si vols, quan tens un ca que sigui major, que sigui gran, o jo, per exemple, que tenc un tèquel que és superpetit, aquesta no pot pujar en el llit i té unes esqueletes per pujar.
Això t'anava a dir?
Jo les tenc,
sí. Esqueletes sí, esqueletes no.
T'enviaré una foto, Xisca, perquè ara la vols, ara la vols, la foto aquesta.
Ara la compartim tot d'una amb els espectadors.
I escolta, va aprendre, però... Pam, o sigui,
per
ella va dir, és per aquí, pum, i ja està.
Ho dic per els missatges que he rebut des de les 9 de matí. Hi ha dos temes que ara mateix interessen Balears. Sabre com és el llit d'en Manu Catman i sabre com va ser escomiat de Fredí d'en Marta Garau. Són dos temes que jo no he de rebre missatges que me demanen detalls.
Sí.
Per
tant,
serà
si
per una altra edició.
Si ho podem compartir per xarxes...
Necessitem una foto de cada cosa.
Les illes ho agrairien.
De moment no compartirem aquestes fotografies, sí algunes de les escales...
Veus, això?
Veus, escales on els canets poden pujar al llit. Tenim alguna més d'estructures fins i tot molt més grosses, perquè
sí,
clar,
pot ser per un animal major...
Tot depèn d'escan, com
un petit,
escaletes...
que no sap pujar.
Sí, per un petit, una escaleta. I per un animal més gran, o sigui, que sigui gran, millor una rampa, no? Que pugui pujar sense pujar escales, perquè de vegades no poden pujar escales.
I com cada setmana vos ho deim, un dels objectius d'aquest programa és que adopteu un moixet de sa canera de Son Reus. I per això, ara vos volem presentar na Musa, aquí la veus. que és preciosa. Mirau quina monada de moixa.
Tu no li faries una estructura que teva per remossar?
Exactament. Jo, de fet, me mudaria per deixar-li tota sa casa moixificada. No passis pena. Namusa és una moixeta jove de 7 mesos, molt eixerida, que cerca una casa on ser feliç i, sobretot, on poden fer feliç els seus companys d'habitatge. Vos convid, en els oients de ràdio, que recupereu aquestes imatges, perquè és una moixeta amb uns ulls preciosos. Crec que són tres colors, no, Manu? Si jo no he comptat malament. Si és tricolor. Sí.
Meravellosa,
i com us deim sempre, si voleu saber què heu de fer, només heu d'adreçar-vos a Sacanera de Sonreus. Els hi deis hola, el dia han mostrat les imatges de Namusa, volem aquesta moixeta, i tot d'una vos la presentaran, i si compliu els requisits, doncs la podreu adoptar i tenir una nova companya de vida.
I en Manu segur que ho podrà confirmar, però és molt tranquil·la.
Sí.
És una gata que ja deu tenir una edat, me recordes? Eren
7 mesos.
Ah, o sigui, que mira, semblava més major. No sé per què, no semblava...
És un bebé, és un bebé.
I sí que és molt tranquil·la.
Però ell més major perquè és molt adulta.
Sí, se comporta d'una forma molt serena.
Crec que ella ja llegeix Augusto Monterroso.
I està sanada perquè estan veient ara la cicatriu de la cirurgia. O sigui que sanada ja està.
Si voleu adoptar un moixet o un canet, mos heu de continuar donant suport, perquè de moment sí que podem dir que tenim el rècord d'adopcions en moixos. Crec que només un mos va costar una micona que aconseguís una família, però ara per ara estem molt agraïts a la nostra audiència per tot aquest suport. Exactament. Per tot aquest suport. Avui és una musa, cada setmana una de diferent.
Però també, ho dic perquè sí, no s'esperderi, no cal moixificar cap ostre.
No.
La musa serà feliç amb una caixa de cartró, com volia especificar Joana Maroto.
Avui només parlàvem d'aquesta tendència, que la gent adapta a casa seva per fer-la un poc més amable als animals. En la bona companyia de Manu Ruiz han arribat tots
en
aquests consells.
En la vostra bona companyia, sempre.
És mutu, ja saps. Moltíssimes gràcies, company.
Gràcies, adeu.
I arribem d'aquesta manera a les 11. Ja sabeu, ens posam el dia de la informació i tot d'un encetam aquesta tercera ja i darrera hora de programa.